de Catalunya, de Sant Feliu de Guíxols a Barcelona, en 7 etapes en aquesta edició. Una de les novetats és la població d'inici de la prova. Fins aquí les notícies en xarxa.
MKC. Sí, 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 per si no us heu adonat, aquí tenim una nova edició del Més que Cinema de Ràdio Sant Vicenç. I Ràdio Sant Vicenç, des de fa unes setmanes, un parell de mesos, tres, podríem dir, està tenint uns representants, la gent que surt fora de l'emissora i va a un altre lloc, ara no em surt la paraula, uns emissaris, podríem dir, no és aquesta la paraula que buscava, uns corresponsals, això, que no m'ajudeu massa, esteu aquí amb les vostres coses i no esteu pel cas. Tampoc he posat els llums perquè pugueu parlar, això també és veritat, diu Felipe, així, amb gestos. Volies dir aquesta paraula, Felipe?
Sí,
corresponsal.
És que ho he dit de corresponsal, però no tenia micro.
Vaya, tu crida, que...
Però t'ha arribat l'ona, perquè ho he pensat
i t'ha arribat. Sí, he captat allò, una veu que venia de l'altra banda del vidre, he dit, ja està, Felipe m'està parlant. Bueno, ja heu sentit parlar a Felipe de la Cruz. Entenem que està bé, perquè està aquí, està parlant, i tot li funciona, els micros i tot. I a Maria Milara també, que heu sentit que reia.
Hola, buenas.
Que és una cosa que fa força, cosa que diuen que és recomanable, vull dir que haurem d'aprendre d'aquest valor del riure. Yes. I el que deia, uns corresponsals que tenen nom i cognom. Dos cognoms, de fet. David Tomàs Paños, per una banda, i Montse Rodríguez La Paz, tot junt. I a Montse la tenim, a part de corresponsal, reportera de xaratxera, no?, que es podia dir, i no és broma, la tenim també de col·laboradora fixa des de fa ja una bona colla de setmanes, i això ens provoca un goig enorme. Alguna vegada no pot combinar-s'ho per estar aquí, però sempre que pot, bé, al programa, en persona, i sempre que pot també, gairebé sempre, entra, si no, per Jitsi. Jitsi ens va donar alguns problemilles la setmana passada i ara el tornem a tenir recuperat del tot, i tenim a Montse a l'altra banda del Jitsi. Montse!
Hola, bona tarda!
I a més et sentim bé a la primera. Bueno, ens està funcionant tot. Per què? Doncs perquè havia de ser així, perquè tenim un programa farcit de continguts. Tindrem la secció de Felipe de la Cruz, per suposar que la setmana passada vam poder fer abastament, perquè teníem temps per fer-ho i per fi vam poder acabar de parlar de Les 100 i una nit d'Ernest Bardà, i va iniciar una continuació de Tirant del film, que, Montse, et recomano que sentis, perquè venia a respondre la teva pregunta inicial de principis de cinema, que era què és el cinema,
i Felipe l'ha escoltat.
Sí, l'has escoltat. Mira, Felipe, tenim un oient.
No l'he acabat, però sí he escoltat gran part.
Doncs, escolta, vas veure, no?, que Felipe està seguint la línia de dir, doncs vaig a contestar a Montse, i ho va fer de manera brillant, la veritat, donant-nos una idea que no teníem ningú i que poca gent té, vull dir que ni Lumière, ni Edison, ni res de res, sinó una persona que finalment va desaparèixer en un tren quan estava ja a punt de patentar el seu invent, i la resposta en quant a la part tècnica de com es va iniciar el cinema, doncs ens la va donar la setmana passada amb el programa número 26, aquest és el 27, el que estem fent ja avui. Montse, d'aquí a no gaire entrarà una persona que seguir la presentarem, i a dos quarts també entrarà una altra persona que la presentaràs tu, i ens explicaràs què és, com els vas conèixer, i per començar a introduir aquest tema, digue'ns on has estat aquest diumenge passat.
Aquest diumenge he tingut l'oportunitat d'estar a la gala dels Premis Gaudí, dit així, perquè de corresponsal,
com a convidada,
vaig passar per un instant, vaig passar a poder entrar a la gala, o sigui que vaig ser com una infiltrada a la gala, i va ser una oportunitat molt maca,
Molt ben acompanyada per una Emma Cassiana.
Sí, per part de Sílvia, que va ser ella la que em va obrir les portes.
Sílvia Grau.
Perquè el seu acompanyant no podia venir i com jo estava in situ va dir entra tu amb mi i llavors bueno, vam fer una mica una improvisació d'última hora, no?
I explica'ns als Emma Cassians una mica l'experiència aquesta d'estar allà a la gala assegut a la mateixa taula que Antonio Verdaguer, Antoni Verdaguer, vull dir,
sí,
cosa
sí,
interessant,
perquè...
que tant Eva Maria Milara com jo mateix coneixem, un director ja de llarga volada, de documental, sobretot, com va anar la vetllada, la gala, com a convidada? Montse.
Bueno, doncs, quan vam entrar, no, tot, teníem un número i una cadira, no, per dir-ho d'alguna manera, llavors una mica tothom jugava a entrar a buscar la seva taula, no? I bueno, després ens vam assentar i una miqueta abans de que comencés la gala ens vam poder com presentar una mica amb els companys o amb els que estaven amb nosaltres. I al meu costat tenia aquest senyor que bueno, casualment va explicar una mica que havia recollit un premi feia uns anys, no? I per un documental. I bueno, va ser una mica el meu company crític durant la gala, fins que bueno, ell i jo ens vam haver de girar. La veritat és que com les taules eren rodones, per poder veure l'escenari t'havies de girar, perquè si no, no hi havia cap pantalla per poder-ho visualitzar, només hi havia una pantalla al centre, i bueno, la veritat és que vam poder pues, anar acompanyant una mica amb comentaris pues, la gala, no?
Disculpa, ara deies sí. que havia guanyat aquest Premi sí. Gaudí el 2013. Es tracta de la pel·lícula Jordi Daudé, oi? El documental dedicat sí. a Jordi Daudé, La revolució pendent. Un documental molt recomanable, jo el vaig veure fa, no me'n recordo quant de temps, i bueno, et quedes molt sorprès i molt, molt impressionat per la vida d'aquest home, per la seva filosofia particular, la de Jordi Daudé, vull dir, i per com la seva filosofia entra fins i tot en pel·lícules com Tierra y Libertad, de Ken Loach, perquè el fan participar com a assembleari en un moment de la pel·lícula molt, molt clau, en la qual doncs, es debat tota una sèrie de qüestions a Tierra y Libertad, i ell és allà fent de si mateix, d'alguna manera. No és un documental, per suposat, però ell interpreta el que ell ha viscut durant tota la seva vida, per tant, ho fa amb una convicció com poques vegades es pot veure en el cinema. I curiosament, i vull esmentar perquè, ja dic, curiosament, ahir amb Eva Maria, repassant les guanyadores als Premis Gaudí, vam veure a Filming, surt cada setmana en el programa, perquè sempre hi ha alguna cosa interessant, doncs vam veure la pel·lícula guanyadora a la millor pel·lícula per a televisió, que es tracta de Frederica Montseny, La dona que parla. Curiosament també una anarquista, una anarcosindicalista, molt important, poc reivindicada potser, vull dir, no suficientment reivindicada, una dona que va ser la primera ministra de l'Estat espanyol a la Segona República i que, bueno, que això li va comportar, doncs, com podeu imaginar-vos, una anarquista dintre d'un govern doncs, bueno, amb unes contradiccions molt grans, però que ja ho va saber portar amb una dignitat enorme. Penseu que en uns temps convulsos com pocs, perquè això va ser ja una vegada que s'havia produït l'alçament nacional, vull dir que va ser a l'octubre del 36, per tant la cosa estava veritablement molt, 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 molt delicada, ja sabem tots com van anar les coses després, i ella ja està el govern de Largo Caballero i amb un grupet també de companys anarquistes i bueno, donant una nota de diferència amb el que era la resta del govern i la coherència que va tenir tota la seva vida aquesta dona. Bueno, la veritat és que és per conèixer-la i per admirar, no, Eva Maria? Va
verdad.
Semblar prou interessant,
sí.
No, la pel·lícula?
Sí, me gustó mucho, la verdad, mucho, mucho, porque no conocía la historia así, claro. No es la, además la ambientación y todo estaba bastante,
la ambientación es maravillosa.
Sí, sí, estaba muy bien, la verdad. Si me lo hubieran puesto en una pantalla grande en el cine, también. O sea, me refiero que es porque es para televisión.
Sí,
¿no?
Es para
una
televisión,
telemovie.
Pero bueno, pero si
igual,
está,
o sea,
rodada con una cualitat,
sí,
que podria,
sí,
passar.
Si la ponen en el
gran,
cine, igualmente, o sea, da igual. Está muy bien, muy bien.
Molt interessant, molt recomanable,
sí.
¿Eh?
Sí.
També vam veure la pel·lícula guanyadora, millor pel·lícula d'animació, que es tracta de Miró Nins, aquestes tres gotes de pintura dels quadres de Miró que cobren vida i que van passant de quadre en quadre. És una pel·lícula per nens petits, és una pel·lícula per nens de de poca edat, i bueno, i això la fa de vegades doncs una mica pels adults, segons com, una miqueta difícil d'anar païnt, però la pel·lícula és prou valuosa, et va col·locant diferents quadres, fins i tot amb la contradicció d'estar mirant uns quadres grisos, tres quadres que formen part de l'obra de Miró, i de dir, bueno, això té valor, no té valor, i ho discuteixen, vull dir que hi ha alguna persona o alguna de les gotes així més crítica, amb tot plegat, i és la gota blava, em sembla, no, la gota groga, crec, perquè sabeu que els colors bàsics són el groc, el vermell i el cian, el vermell no ho dic bé, seria magenta, no, però bueno, jo poso una gota vermella.
Era amarillo.
El groc, sí, amarillo.
Azul i rojo.
I rojo, que en realitat, bueno, sí, deixem-ho aquí.
Però realment no hablen. Hay un bla, bla,
sí que parlen. Sí que se senten algunes vegades que diuen algunes cosetes, poquet, no? És un llenguatge així molt d'allò. Bueno, pues aquestes dues les vam veure. Què més? Més anècdotes, Montse, que no t'estem deixant parlar i tu ets la corresponsal.
No passa res, perquè aquesta aportació que heu fet jo no he vist cap de les dues, o sigui, m'ha agradat saber-ho, perquè no tenia referència de cap d'aquests dos premis. O sigui, ha estat molt bé. Bueno, com hem de dir que Vinyet Escobar es va escoltar una altra vegada al Premi Gaudí, o sigui que... també va ser molt agradable.
Em sembla que és el primer Premi Gaudí que guanya, vull dir que ha hagut de passar per un Premi
Però
Goya.
Crec que un altre, no, ho dic de memòria, crec que sí que va estar nominada.
Nominada per 10.000 quilòmetres i d'altres, sí. Però sempre hi havia alguna pel·lícula d'època, i jo li feia la broma en un missatge dient-li, bueno, ara com que has fet una pel·lícula d'època, no d'aquelles d'època com es consideren, no?, amb perruques i tal, però sí amb uns vestits molt concrets dels anys 70 i tot plegat. Bueno, doncs, què més? No sé si ens vols explicar alguna...
Va guanyar el curtmetratge de Farrucas,
sí.
que vaig tenir l'oportunitat de veure quan fes
el
Cosmo
veure.
També.
És veritat.
O sigui que aquest curtmetratge l'havia vist i bueno, va fer com especialment una mica d'il·lusió, no? Perquè és una història que en David va fer el comentari de que possiblement faran un largometraje, perquè es veu així que podria ser-hi, no? Un possible. I, bueno, Mediterráneo també es va portar el premi... Varis premis, no?, que van ser...
Sí, el premi al públic, sobretot. Vull dir, no tant premis. Així grossos de com va guanyar els Goya i de millor pel·lícula, que la guanyadora es pot dir de la gala, de l'entrega de premis, va ser 6 dies corrents, de Neus Ballús, segurament merescut, per les persones que l'han vista, diuen que és una petita joia, a mi no m'estranya, perquè La Plaga ho és, i l'altra pel·lícula que va fer, aquella de
Marta.
Staff Only, El viatge de Marta, doncs també era, això, deliciós, no? Com la Marta d'una altra pel·lícula que es diu així, Deliciosa Marta, però bueno, aquesta no l'he vist encara, però amb ganes. I diguem-ho ja que estem parlant de 6 dies corrents, tindrem un convidat molt especial d'aquí a un quart d'hora més o menys, no, Montse?
Doncs sí, la
ens expliques
que tenim
qui és i després ens ho presenta.
Tindrem, no?, una estoneta quan pugui entrar Mohamed Mayili, no?, que va ser el guanyador al millor actor masculí. La veritat que és un honor tenir-lo aquí aquesta tarda, perquè a més l'hem convidat, no? La intenció és convidar-lo juntament amb la seva família, perquè va ser molt emotiu quan va sortir a recollir el premi. Una anècdota va ser que, bueno, va sortir amb el seu fill, i això va fer, no?, com encara fer a tothom, no?, una mica més d'emoció a l'entrega del premi, no? I la veritat és que, bueno,
doncs
crec
sí.
que jo que he pogut veure la pel·lícula, haig de dir que ho fa prou bé, no?, que és una persona que no és actor i actua, tot i que dintre el seu personatge que ja estava buscat perquè és ell mateix, no?
És una habilitat que té Neus Ballús, vull dir, La Plaga ja ho va demostrar i després doncs ho ha continuat fent, i amb aquesta doncs ha tornat al seu estil primigeni i el que se li dona més bé, que és això, que és treure el millor possible d'actors no professionals i fer-nos dubtar de si veritablement estem veient una actuació o estem veient la vida real d'aquella persona. I bueno, ja dic, La Plaga és una veritable bestiesa de pel·lícula, jo la considero una obra mestra, i 6 dies corrents m'imagino que va per l'estil. Doncs bueno, podríem estar tot el programa parlant d'anècdotes, de coses que vas viure, Montse, amb David Tomàs i Aitor Cruz, que també va estar per allà, per la d'allò, que va poder ocupar el teu lloc d'alguna manera, com que tu vas estar de convidada, doncs ell
bueno,
va estar
pues,
de
gràcies a ells, gràcies sí. a ell, vam poder entrar una part, coneixia algú que estava allà, i vam poder entrar a alguna altra part del museu, o sigui que van tenir sort perquè vam poder fer una gravació més àmplia.
Doncs perfecte. Doncs esperant que entri aquest convidat que tu has anunciat, Mohamed Mejali, l'actor protagonista, guanyador del Gaudí a aquesta modalitat per 6 dies corrent, doncs anem a fer, perquè bueno, la veritat és que ja hem enllaçat les dues seccions que tenim al programa, la de Tirant del film, de Felipe de la Cruz, i la de Principis de cinema, amb el que va començar Felipe la setmana passada. Anem a fer una miqueta de secció, si podem acabar la bé, si no l'acabarem al final del programa, i si no, doncs, bueno, com que Felipe s'adapta molt, doncs l'anirem estirant i anirem tirant. Et sembla, Felipe, que anem per la
secció? Sí, sí, perfecte.
Doncs vinga.
La setmana passada vam estar veient una cosa que és poc típica quan es parla del cinema, però veient o escoltant, si més no, que estem fent la ràdio, estem fent ràdio, encara que parlem de cinema, com deia, una cosa que és bastant poc típica, que és parlar dels principis del cinema, no? I descobrir realment qui el va inventar, perquè sempre diem que el van inventar els germans Lumière, si més no és el que diem a Europa, però a Amèrica diuen una altra cosa, que és que va ser el... Qui m'ajuda?
Thomas
Edison.
Alba Edison.
Però jo vaig treure una tercera persona, un tercer personatge, el Louis M. Augustin Leprince, un francès que ja vam dir que el 1888 va inventar un aparell que anomenava el receptor i un altre que va anomenar el repartidor, que vindria a ser la càmera i el projector respectivament, i amb això va fer, si més no, va fer la primera pel·lícula, o el que es podria considerar la primera pel·lícula, que només durava 1,66 segons, que es deia Escena del jardí de Rouhanhay, on sortien ell amb la seva parella i els seus sogres. És veritat que l'Edison més tard va inventar el kinetoscopi, que per cert no acaba de quedar molt clar que sigui un invent seu, sinó d'un empleat d'ell que es deia William Kennedy Laurie Dixon. Però el cinema tal com el coneixem avui vam dir que era obra dels germans Lumière, i així, si més no, és com, bueno, es coneix habitualment. Clar, ara ja hem de discutir, com vam dir l'altre dia, què és el cinema exactament, no? A partir de quan considerem que algo és cinema. El cas és que l'invent del senyor Leprince, més enllà de si és cinema o no, és veritat que va ser el primer que va aconseguir gravar o filmar i projectar imatge en moviment, de molt poc curta durada, però com a mínim ell ho va aconseguir. Però clar, aquesta és la part tècnica, tot això és tècnica, i això evidentment ha anat evolucionant, i ara, per exemple, doncs, tenim aquestes sales magnífiques de cinema digital, ara també s'estan barallant una mica entre els 24 i els 48 fotogrames per segon, els formats, les 3Ds, tenim l'estèreo, el Dolby Surround, el 5.1, l'altre ja vaig llegir també que hi ha el 7.1, ja ni ho sabia, però bueno, mira, sí, també existeix el 7.1, i per números no serà, és a dir, algun dia arribem al 9, a l'11, al 13, podem anar més enllà, no? Però el cas és que aquesta idea de projectar imatges en moviment en una paret, o si més no en una pantalla com són les de casa, doncs això que nosaltres anomenem cinema ho van inventar els germans Lumière, o si més no ho van perfeccionar. Ara bé, aquesta part tècnica en si, més enllà de l'invent de fira, que és el que era el cinema al principi, déu-n'hi-do el valor que té, però no té més valor. És a dir, és una qüestió tècnica, hem aconseguit crear un aparell que, bueno, és capaç de captar imatges, les reproduïm, i a partir d'aquí, clar, s'obre tot un camp, que és la gràcia que tenen els fotògrafs en aquell moment, més tard els directors, de filmar històries que puguin commoure. I realment aquesta és la grandesa del cinema. És a dir, és cert que quan els primers espectadors que van veure l'arribada del tren, per exemple, o la sortida dels treballadors de la fàbrica de Lumière, clar, evidentment devien quedar impressionats com en unes pantalles que havien fet aproximadament 2-3 metres d'ample, es veien unes imatges, a vegades en tamany real, a vegades inclús més grosses, no? I és algo impressionant, més tenint en compte que en aquell moment no existia res semblant, ni televisió ni res de res. El més semblant que hi havia algun moviment era el teatre, que evidentment ja tenia uns quants milers d'anys d'història. Però més enllà d'aquesta curiositat, i que deia, com deia abans, que a més es representava en barraques de fira, literalment, és a dir, quan no hi havia sales de cinema en un principi, sinó que es llogaven espais on arribava una allà amb la seva pantalla, que imagino que deia un llençol, poca cosa més, amb la seva màquina de projectar, projectava, la gent quedava impressionada i marxava, no? Però més enllà d'aquesta impressió, ja dic, no hi havia l'emoció que actualment rebem del cinema. I encara que va quedar, des de l'invent del cinema, van haver de passar uns quants anys, fins i tot diria que dècades, abans no comencéssim a entendre el cinema com el que és actualment des del punt de vista formal i de llenguatge. Penseu una cosa, quan vam parlar, vam dir, bueno, abans hem dit que el 88 Leprans inventa la seva màquina, el 1895 és quan es fa, es projecta la sortida de la fàbrica Lumière a Lyon, però no és fins al 1897, és a dir, dos anys més tard, quan algú va tenir una idea, i va ser la següent. Resulta que havien de fer havien de filmar un combat de boxa entre, James J. Corbett i Bob Fitzsimmons el 17 de març del 97, de 1897 concretament, a Carson, Nevada, als Estats Units, i es van trobar amb dues coses, amb dos problemes, no? Primer, un combat de boxa dura molt, no sé quan pot durar un combat de boxa, teniu idea?
Ni idea.
Depèn de com vagi, no? Vull dir,
depèn dels assalts, evidentment. Però més o menys,
però sí,
pel que veig a les pel·lícules, donar... no és que sigui tampoc un gran aficionat, però em sembla que duran aproximadament uns 2 minuts cada assalt, són entre 10-12 assalts, és a dir, que si comences a sumar els descansos, tal, clar, estem parlant aquí d'una hora. Llavors, clar, penseu que amb aquestes pel·lícules que he mencionat abans, a part d'aquesta del Leprans, que durava 1,66 segons, les dels germans Lumière aproximadament duraven entre 40, 45, 50, un minut, com a molt. És a dir, feien projeccions d'un minut, que era el que donava de si la bobina. Perquè a ningú se li havia acudit que, ostres, les pel·lícules potser es podien empalmar. És un petit detall molt important. I clar, si resulta que volem gravar o filmar un combat de boxa, n'estarem uns quants rotllos. Concretament, pràcticament uns 4 quilòmetres de pel·lícula, que és el que es va filmar en aquell combat per generar 90 minuts de pel·lícula. Llavors, d'entrada estem parlant del primer llarg de la història. Era un llarg documental perquè es documentava un combat de boxa, però bueno, això ja era una qüestió que dius, ostres, vam haver d'esperar 2 anys des de l'invent o des d'aquella projecció dels germans Lumière per tenir un llargmetratge, el que avui coneixem com a llargmetratge. D'altra banda, aquests 4 quilòmetres de pel·lícula, he de dir que no eren només d'una càmera, sinó que eren de 3 càmeres, perquè clar, les càmeres s'havia de posar la pel·lícula, que durava, en aquell moment ja durava uns 6 minuts, i s'havien d'anar carregant. Clar, en el moment que tu pares la màquina i tornes a carregar, estàs perdent una part del combat, amb la qual cosa necessites més càmeres, com fa aquí l'Eva, que està voltant de càmeres.
Te iba a decir ahora, digo, pues mira, como yo...
Doncs Eva, el teu precursor és el senyor rector.
Vaya.
El rector. D'acord? Llavors també podem parlar una mica que si fos una gran producció, no de Hollywood encara, perquè Hollywood he de dir que no existia encara, però bueno, era una gran producció de l'època, no? És a dir, allà amb 3 càmeres, no? Wow. Increïble. Bueno, però finalment se's projectava amb una. D'altra banda, també tenia un altre problema, i és que clar, dius, si jo estic entre el públic i començo a filmar el ring, aquest senyor es va trobar amb un problema, i era que el ring era massa ample per a la càmera. I això com ho resolem? Algun suggeriment? Vosaltres esteu aquí a l'any 1896 i et diuen, escolta, que el ring no m'hi entra a la càmera.
Hicieron un cenital, pusieron una càmera arriba,
no.
Que se viera tot, no sé.
No, això va venir bastant més tard, fins i tot. Al final aquí, no, això ja, de moment no arribem a aquest nivell. Doncs, bé, algú va dir, i si fem la pel·lícula més ampla?
Ah,
i es va inventar el panoràmic.
Ah,
de fet, aquest panoràmic era més o menys la mida del que actualment són aquestes pantalles planes que tenim a casa.
Sí.
1,75 aproximadament, 1 és aquesta escala. Vale. Hem de pensar que en aquell moment les pel·lícules eren de 4, és a dir, eren mida pantalla de tub, per entendre'ns. És a dir, aquells 4 terços,
és a dir, que no existien les pantalles de tub.
No existien en aquell moment, evidentment. No, però la pantalla de tub ve d'aquí. Per què? Perquè les pel·lícules, de fet moltes pel·lícules que són dels 50 cap avall, o sigui, cap enrere, si us fixeu, la mida és aquesta, 4 unitats d'ample per 3 d'alçada. Aquí no, aquí tenim una unitat d'alçada per 1,75 d'ample,
el 16-9, no?
El 16-9, que és el que més o menys estem veient avui dia. Vale? I amb això no hi havia prou. De fet, en el combat, el promotor, que bueno, això va ser un encàrrec del promotor del combat, va demanar, és a dir, va dir a un fuster, escolta, retalla'm el ring. Concretament uns 60 centímetres, dos peus, perquè no entra en càmera.
Oh, que bueno.
Llavors la nit abans del combat va agafar un senyor allà i va començar a serrar fusta per fer el ritme més petit. L'endemà l'àrbitre es va donar i va dir no, això no fa la mida, heu d'agafar i eixamplar el ring, i el van tornar a eixamplar per deixar-lo la mida d'aquell, bueno, la mida que tenen els rings, que sincerament no sé quina és. Aquí parlem de, bueno, més que cinema, com he dit, no soc especialista en boxa. Bé, llavors el cas és que amb això van començar a filmar amb aquestes tres càmeres aquests 11, concretament 11.000 peus de pel·lícula, i com he dit abans, no són 4 quilòmetres, són 3,6 quilòmetres, i amb això doncs, bueno, van començar a fer una pel·lícula que va durar 95 minuts. Avui dia es conserva aproximadament una quarta part, però si la busqueu a internet, si més no, podreu veure uns minuts. I es veu efectivament aquest combat de boxa entre James J. Corbett i Bob Fitzsimmons. Sincerament, qui va guanyar? No ho sé, se m'escapava del fil.
Al cinema,
efectivament. Bé, això és el 1897, com deia. Però continuem una mica amb aquesta idea del cinema, anem a dir, teatral, no? És a dir, planto la càmera com si fos un espectador i filma tot el que passa al davant. Però va haver-hi un senyor un dia, un tal George Albert Smith, que mentre estava, bueno, rodant The Sick Kitten, el gatet malalt, que és un petit curt on uns nens donen de menjar amb un gatet, clar, que es va trobar? Doncs que el gatet no es veia prou. I va pensar, i si agafo, filmo la seqüència i després també filmo un detall de com el gat menja, com quedaria això? I ho va fer. I aquí tenim el primer pla. O sigui, el primer pla. Llavors, si mireu, també està a internet, si busqueu aquesta pel·lícula, veureu que hi ha dos nens, un dels quals té un gatet a les mans, i arriba l'altre, i bueno, com que el gat està malaltó, li donen una mica de llet amb una cullera, i el gat llepa la cullera. Però clar, per poder veure això en detall, el que es va fer és a dir, el curt, tenim aquest pla general, de cop i volta talla, que penseu que això, que ara és molt normal per nosaltres, en aquell moment era tota una revolució, perquè ningú ho havia vist mai anteriorment. Llavors talla, veiem el detall del gatet llepant la cullera, i després tornem al pla general que ens mostra la resta de la seqüència.
Curiós.
De fet, és una cosa que en el moment en el que ho veiessin els primers espectadors devia ser com contraproduent, no? Devien dir, però això no correspon a la realitat. Ara, perquè estem completament acostumats des de fa ja, bueno, des que som petits, igual que les noves generacions estan acostumades a totes les qüestions dels mòbils, no? Nosaltres ens hem acostumat a això, a que el muntatge ens introdueix en un tipus de realitat. Però clar, els primers espectadors d'aquestes obres devien dir, però ara, què vol dir això, detallar i veure, no, això jo no ho faig en la realitat, no? Devien criticar-ho molt, m'imagino, però bueno.
Però això tot, és a dir, és una innovació, totes les innovacions a vegades són ben rebudes, a vegades no, i normalment sempre hi ha dues parts, però el cert és que va ser una innovació molt bona, perquè de fet es va quedar i va anar més enllà, perquè clar, aquesta idea d'agafar i dir, vaig a tallar aquí el pla, és a dir, no empalmo com hem fet abans una seqüència que és continuada, és a dir, sinó que sí, és veritat, empalmo una conseqüència que és continuada, però agafo i el que faig és mostrar una part del que la càmera suposadament està captant.
Seria la primera seqüència de plans.
Sí. D'altra banda, dius, això devia sobtar, sí, devia sobtar, però com deia abans, va venir per quedar-se, i de fet això va començar a obrir una porta, i és, si jo puc fer això, puc fer altres coses. Com per exemple el que va fer l'Edwin Stanton Porter al 1903 a un curt de 6 minuts que es diu La vida d'un bomber nord-americà, on es veu com un cotxe de bombers arriba a un edifici per apagar les flames de l'edifici, perquè estan flames, i de cop i volta, bueno, el bomber entra a l'edifici per salvar alguna potencial víctima, i de cop i volta veiem un altre espai on hi ha una senyora a dins del llit, a la seva habitació, i el bomber la salva. I a continuació veiem com el bomber i aquesta víctima dins de l'incendi surten per les escales que han posat els seus companys a l'exterior. Clar, aquí ja, o sigui, hem anat més enllà, perquè no hem fet només un tall amb, de fet, tots dos són plans generals, sinó que hem aconseguit inclús fer el que s'anomena muntatge de continuïtat.
Muntatge en paral·lel, també.
Bueno, aquest encara no. Això vindrà més tard.
No, és veritat.
I de fet,
no
segona...
t'estan ensenyant el que està passant en aquell mateix moment.
No, és continu, és a dir, el bomber entra i a continuació veiem l'habitació i com aquest bomber entra a l'habitació i salva aquesta víctima. El cas és que aquest muntatge en continuïtat el que sí que aporta és el fet de pensar de que si amb el gat estàvem en una habitació, amb el cinema ara podem estar a dues o més habitacions, perquè és el que es va mostrar. De fet, en aquesta seqüència veiem això, el cotxe de bombers com arriba a la casa en flames, i com el bomber entra dins de la casa. Això ho veiem des de fora, però a continuació veiem com el bomber o la càmera s'ensenya l'acció del que transcorre a l'interior de la casa.
Claro, porque supongo que rodaban con tres cámaras igualmente.
Bueno, en aquest cas podia rodar amb una perfectament.
Però en una no tiene continuidad.
No, però és igual, és un incendi.
Després ho montes.
Clar, ho montes. O sigui, tu filmes tot
el muntatge.
Però entres detrás del bombero. A veure, si estàs en la calle i haces un general...
Montes per una banda el bomber, això és el que es fa ara.
Sí, però me refiero, entonces era montado, no era verdad.
No, tiene ni nada de verdad.
No, pero me refiero, era un incendio de verdad.
Felipe ens està explicant ja com es va crear la màgia del cinema.
Però per això, però entonces no era verdad el incendio. No existía.
No, era un decorado.
Vale, ya. Claro. Yo pensaba que era de verdad, digo, a ver.
No, hombre, no es vale. Documental, es ficción. Es más, es una película de aventuras.
Vale.
Ya fixemos cómo es van también conformar los géneros. L'altre ja vam parlar de la comèdia, vam parlar del drama. Aquí tenim una pel·lícula que és d'acció, d'aventures, és d'acció. És a dir, hi ha un senyor allà que, arriscant la seva vida, salva una altra persona, no? Llavors, el que dèiem abans és això, és a dir, filmen des de fora, fan totes les seqüències des de fora, bàsicament per no haver de moure la càmera, i després agafen, se van a un altre decorat, el de l'habitació, on allà filmen la part aquesta de l'habitació. Bé, i després sí, després va arribar el que dius tu, el muntatge paral·lel. He de dir que aquesta pel·lícula, La vida d'un bomber nord-americà, després hi ha una segona versió, el muntatge del director. Aquí ja comencem també a inventar més coses, el muntatge del director, perquè va agafar, la va remuntar i va fer el que tu deies, no, un muntatge en paral·lel. Però un muntatge paral·lel què és? Doncs, bueno, això ho podem veure en una pel·lícula del 1907, és a dir, 4 anys més tard d'aquesta, filmada per Louis J. Gasnier, un francès, que es diu Le Cheval en Valais, El cavall fugitiu. I de què va aquesta pel·lícula, aquest curt de 7 minuts? Doncs és un senyor, que és un repartidor, arriba a un edifici amb el seu carro, ja m'he tirat per un cavall, el senyor baixa, comença a pujar les escales, però en el tall no veiem la continuació de l'acció a un altre lloc, o sigui, perdó, del que no és la continuació d'ell, sinó que tornem al carrer per veure què fa mentrestant el cavall.
En el mateix moment.
Sí, el bomber arriba...
Narrativament parlant.
Sí, en el primer cas, en la continuïtat, el muntatge de continuïtat, el bomber arriba, llavors entra a la casa, llavors veiem l'interior, llavors salva la víctima, llavors baixa les escales des de l'exterior. En el cavall no. En el cas de la pel·lícula que està del cavall, el que veiem és un senyor arriba, entra en un edifici, puja les escales, mentre el cavall, què fa? Si vosaltres fóssiu cavall i veieu un sac de gra, què faríeu?
Comer.
Us el menjaríeu. És el que fa el cavall. El cavall està allà al carrer, no té res a fer, veu sac de gra, té gana, suposo, i què diu, què fa? Pum, es menja el gra. Mentrestant, el senyor continua pujant, mentrestant, el cavall menja, mentrestant, el senyor arriba dalt de tot per entregar la mercaderia, mentrestant, el cavall continua menjant. Llavors, això és el que sí que es coneix com a muntatge en paral·lel.
Jo pensava que s'havia inventat anys més tard, vull dir que ens està descobrint Felipe veritablement. M'agrada molt això d'anar descobrint amb les primeres obres petites, entre cometes, però grans, pel que tenen de pioneres, no? En detalls i en coses que, com diem, doncs després ja tenim completament assimilades, però que en aquell moment, doncs, bueno, eren completament pioneres. Felipe, ha arribat el moment de tallar-te.
Sí,
si no
el deixarem aquí. De fet, és el que t'anem a proposar. Estem al 1907, encara hem d'arribar al 1915, que és quan podríem dir es va filmar la primera pel·lícula moderna, per dir-ho d'alguna forma, i ja que m'ho demanes, i si et sembla bé, continuarem tirant del film la propera setmana.
Em sembla meravellós, perquè ja dic que a més s'han ajuntat les dues seccions, Tirant del film i Principis de cinema, una de Felipe de la Cruz i una altra de Montse Rodríguez, que la tenim aquí ja somrient, perquè estem ja amb ganes de tornar a sentir això que tenim aquí preparat.
Roger Casamajor per El ventre del mar.
De sobte... silenci.
Ya, yo digo muchas cosas. Sube, anda, vamos a dar una vuelta.
Chechu Salgado par Las leyes de la frontera.
Mola tu casa, ¿no? Se ve que tenéis pasta. ¿A qué se dedica tu padre?
¿Y el tuyo?
El mío, a tocarse los cojones.
Eduard Fernández per Mediterráneo.
Aquí es instalaciones Los Illas.
Mohamed Mellali per Sis Dies Corrents.
Instalaciones Lucía.
No, Lucía no es.
Lucía.
Lucía no. Los Illas.
Lucía. Perdona.
Tía, no es mi problema que no sepas español, tío. Los Illas.
I el Premi Gaudí a millor protagonista masculí és per Mohamed Mellali.
Caram, ja es pot dir que aquesta és la nit dels lampistes. Dos premis per a dos obrers que van creuar-se en el camí de Neus Ballús i que recullen ara Gaudís com aquest... Gaudís com a autors per accident i lluint aquesta gelada vermella i ben festiva i abraçant-se amb Neus Ballús.
I avui potser algú els veurà com una mena d'intrusos aquesta nit, però amb Mellali que els ha rebassat el premi a tot un Eduard Fernández i ha estat una sorpresa, però així ho han decidit els acadèmics.
Fa 15 anys el Moja, com el coneix tothom, va marxar del Marroc tot sol buscant una vida millor i gràcies a la bona feina d'un centre de menors tutelats a Barcelona, aquí el tenim, 14 anys després.
Buenas tardes, muchas gracias a todos los que han venido esta noche a esta gala. Quiero dar las gracias a la Neus y la Miriam por haber hecho todo lo imposible, a Gerard Oms por la paciencia y por todo lo que ha dado. Es un gran honor haber compartido la nominación con estos gigantes actores como son Eduardo y la compañía, y muy contento de estar con vosotros esta noche. Muchas gracias y muchas gracias.
Bé, doncs com havíem anunciat, doncs, i Montse ja ens havia presentat, li preguntarem ara, bueno, primer li donem la benvinguda, Mohamed, Mohamed Mellali, i bueno, un honor per nosaltres que estiguis aquí avui a l'Emagasé, tres dies després de guanyar aquest Gaudí, i ara ja, que ha passat uns dies, ens has d'explicar, ens pots explicar com vas fer per guanyar Eduard Fernández, Xeixo Salgado i Roger Casamajor. Com t'ho has fet, això? Explica'ns.
Francisco, Montse y Felipe, la verdad es que todo ha sido emocionante y es que ni yo sé cómo ha sido, porque me he sentido tan pequeño delante de estos señores que son unos grandes actores, y doy muchas gracias a la Neus que nos ha abierto esta puerta de sentir y vivir esta experiencia tan olvidable que es para mí, porque nunca jamás pensé que voy a vivir una experiencia así. Y la verdad es que después de la experiencia que hemos tenido en Locarno, es una otra subida a la nube. Y nada,
disfrutando del momento. Claro, es el segundo premio que recoges, ¿verdad?
¿Eh?
Explícanos.
Es el segundo premio que recoges.
Explícanos eso de Locarno.
Es el segundo, sí. Es el segundo. La verdad es que me estoy quedando sin palabras, porque al ser primera vez y que la gente te conceda dos premios, la verdad es que me he quedado ilusionante.
Pero tú has visto la película, ¿verdad?
Sí, la vi.
¿Has visto la película?
La vi cuatro veces y no me canso de verla.
Bueno, ¿dónde la viste por primera vez?
Por primera vez la vimos en un video instant que está en Barcelona, pero sí. La película en ese momento no estaba terminada del todo, le faltaban cuatro retoques.
pero la primera vez que la vemos así terminada del todo es en el Festival de Rucar, ¿no?
Allí en Suiza, ¿no?
Sí.
¿Y cuando te veo?
¿Y qué tal? ¿Cómo te sentiste cuando te viste en la gran pantalla?
La verdad es que me senté acojonante porque ahí el público nos ha recogido con mucho cariño y aplausos. La verdad es que el público nos se han levantado todos en medio de la película para aplaudir. Un minuto aplaudiendo, nosotros nos quedamos
es que no es para menos,
de piedras. La verdad, porque no, sí, porque no lo esperábamos, la verdad, porque nosotros fuimos con la idea de pasar el festival bien y no esperábamos nada, de verdad.
Però la teva, Mohamed, és una història de superació. Ho explicàvem breument quan et donaven el premi, bueno, que vas venir aquí a Espanya i vas estar en un pis tutelat i que, bueno, no sé, nosaltres el que volem saber és com ha anat tot plegat. Vull dir, com vas conèixer la Neus Ballús, a l'equip, i com ha estat la història d'entrar dintre d'aquest rodatge? Tenim molta curiositat.
Sí, a Neus la conocí en el gremio de Barcelona porque yo estaba sacándome el carnet de instalador de electricidad y un día vino la Neus haciéndonos fotos y preguntándonos si queremos contar nuestras vidas. Yo al principio pensaba que lo va a escribir en un periódico, porque me dijo que era periodista.
Va a engañar una mica, ¿eh? Va a engañar una mica.
Pensé que solamente eso quedaría en un cuento, en un libro. Pero nos hizo un mini casting en la misma escuela. Y al cabo de 3 semanas, si no me equivoco, me llamó y me dijo que estás elegido para formar parte de la película que vamos a hacer. Yo no me lo creí. Y entonces nos quedábamos haciendo encuentros durante un par de años para ir preparando los ensayos y quitarnos el miedo delante de las cámaras y terminar de reconocernos muy bien con el barrio, porque si no hubiéramos hecho todas estas sesiones y durante estos 2 años, la verdad no hay quien soporte al valero, ya lo ven.
Sí, porque te voy a hacer una pregunta, ¿no?
Sí.
Cuando empieza la película vemos como, supongo que es el papel de Valero, ¿no? El que hace ser así contigo, sí, un poco racista, ¿no? Como que no quiere que estés en su equipo de trabajo, ¿no? En realidad, ¿no? ¿Esto no lo sabíais cuando empezasteis a rodar? ¿O sí sabías que él te iba a tratar así?
No lo sabíamos. Es que de hecho, o sea,
él tenía que actuar y tú tenías que responder. Y en ese momento no sabíais ninguno de los dos, ¿no?
No sabía nada. Es que de hecho,
¿cómo te quedarías cuando él te contestó así como Lucía, no, como aquí, ¿no? ¿Cómo te quedaste? ¿Cómo?
Wow,
¿no? Tengo que actuar, ¿no?
Tengo que actuar, claro, porque en ese plano exactamente yo le dije a la... Si, tuvieron que bajar un poco a Valero porque me enfadé. Porque no sabía que me iba a tratar así. Entonces la Neus lo tuvo que bajar un poco porque no... ¿Sabes? Yo venía una cosa y encuentro otra.
Claro, claro.
Es Adi. A ver, Montse, sí, muy interesante.
Sí, yo creo que, bueno, que la historia no vamos a contarla porque no haya visto la película, por no hacer un spoiler, ¿no? Pero supongo que, no sé, tendrás algún momento que dirías, pues me encantó la escena tal, o porque también haces de modelo. Dejamos solamente esto de aquí, ¿vale? No vamos a decir nada más, pero haces de modelo. Esto hay que decirlo, ¿no?
En la película sí, pero así en realidad nunca lo he hecho. Solamente
¿has visto?
solamente lo que ha salido en la película. Y la verdad es que la experiencia me ha gustado tanto. Y un mensaje que quiero lanzar a la gente, así que cuando se los propone algo, que no digan no al principio. Ajá. Que prueben las cosas, porque siempre, si tú pruebas una cosa, no pierdes nada. Y es una experiencia nueva, ¿sabes? Para tu vida. Claro. Entonces hay que hacer un poco abierto a todo lo que sale.
Pel que ens has explicat, Mohamed, en realitat el cinema, bueno, va arribar a tu. És a dir, no havies tingut mai la idea de ser actor ni de dedicar-te a res que tingués a veure amb el cinema, però va arribar per allà a Neus i et va dir, vine cap aquí i fem això. I ara, què penses fer després d'això, d'haver tingut aquest paper, d'haver guanyat 2 premis ja importants, Locarno i de l'Acadèmia de Cinema Català? ¿Pensas dedicar una miqueta més al tema o pensas tornar al teu ofici? ¿Quines idees tens al respecte?
La idea que tengo es volver a mi trabajo y si sale alguna cosa, pues puertas abiertas.
Bueno, la verdad es que...
Porque después de esta experiencia que he tenido, no, la verdad es que me gustaría seguir, pero... Mi trabajo es lo primero.
Fantástico.
Claro. Moja, creo que tienes por aquí un pequeño futbolista contigo, ¿no?
sí, le estoy viendo.
Está aquí al lado.
Si quieres salir, le saludaremos.
Saluda.
Ahora, hola. La mà ha sortit primer.
Hola, aquest... ¿cómo te llamas? Ay, no escucha. ¿Cómo te llamas?
Lo hay.
Hola.
¿Estás contento, Loai?
Sí.
Te vimos muy contento el día que le dieron el premio a tu padre.
Ya. Yeah.
¿Sabes que estáis invitados aquí a la radio un día, verdad?
Sí.
Vale, pues ya lo prepararemos para que vengas, ¿vale? ¿Tú también?
Vale.
Pues nada, muchas gracias.
Muchas gracias.
Convidadíssim Mohamed i tota la seva família, que vingueu i així veieu una ràdio que és petitona, però que bueno, que podem parlar una miqueta de tot, la veritat. Crida l'atenció perquè pensem, bueno, una persona que és lampista o que té el seu ofici però que fa d'actor, sembla una cosa una mica estranya. Però mira, justament a la pel·lícula que vam veure ahir, que hem comentat abans, de Frederica Montseny, es parla de que Largo Caballero, el president de la República, de la Segona República Espanyola, no sé si el primer president de la Segona República o el segon, era estucador.
Sí.
I a la pel·lícula es diu més d'una vegada, i diu, bueno, jo, de fet, sí que era un cas una miqueta especial. Era un home que a partir de ser obrer, doncs va anar fent això, doncs va entrar en la carrera política, i ell en realitat es considerava estucador, i li diu, la primera vegada que es troba la Frederica, li diu, és que no hi ha un dia que passi que no me'n recordi del meu ofici, no? És una de les coses emocionants de la pel·lícula. Sí. Llavors, no sé, trobo que... Bueno, Eva Maria, comenta alguna cosa. Tu que estàs amb el món del cinema i que estàs...
Moja, dentro en el programa no los ves, bueno, creo que...
Sí, sí, presenta, Montse.
Felipe ya te ha saludado antes, pero también está Eva Maria, que es directora y actriz también, así que podéis compartir alguna cosa juntos.
Y si Felipe queréis. De la Cruz també.
Felipe, sí, Felipe le ha saludado porque Felipe
es
está
aquí. Es veritat, Felipe está aquí. Bueno, també veu a Eva Maria, sí.
Sí,
perquè...
a mi també me ve.
Hola, Maria i Felipe.
Hola, què tal?
Doncs com veus aquesta experiència,
bueno,
la Maria? Curiosíssima, no?
És curiosa. Ja és la seva... Bueno, és... Hubo también un premio para anterior... No sé si fue el año pasado o el otro. No, el año pasado no. El anterior, con Isaac y la Cuesta, que también no eran actores.
Sí,
que también no eran actores y también ganaron el premio.
Sense,
me refiero que se repite otra vez. Se repite otra vez a personas que no son actores, bueno, supongo que por la naturalidad y porque realmente, bueno, pues aportan, ¿no? Aportan. Es que como no he visto la película, no puedo tampoco decir nada, ¿no? De la película y eso, pero supongo que claro que se nota que aportáis naturalidad y esa frescura, que los actores, claro, estamos un poquito más limitados en este aspecto.
Viciados, ¿no? Es una palabra que me agrada mucho, ¿no?
Viciados
segons com, ¿no? Para voler posar una pose determinada,
no,
per seguir una escola, per...
No, simplemente porque nos recortan, como yo digo, las alas un poquito.
Felipe, que ya checa la mano, sí, educadamente él.
No, yo tengo una pregunta para ti, Mohamed. Y bueno, has explicado un poco cómo rodasteis esta secuencia que hemos escuchado antes, pero en general, cuando ibas a rodar, entiendo que tú no tenías un diálogo escrito. ¿O cómo era la grabación de una secuencia? Es decir, ¿a ti qué te decían que tenías que hacer o qué tenías que decir o cómo la preparabas?
A nosotros no nos decían nada, sino actuar a lo que encontramos en la set. Entonces, responder a lo que te propone el valero, por ejemplo. Pero o sea, decían, no nos decían nada.
No te decían, por ejemplo, bueno, en este set hay, no sé, yo tengo que... Mira, no he visto la película porque no pude entrar en la sala el día que fui a ver la proyección, estaba llena. Yo, bueno, Neus es de Mollet, yo vivo en Mollet,
sí.
Y el día que hizo la presentación en Mollet, justamente, además me invito... una de las actrices que sale en la película, que es Judith Vizcarra, no sé si la conoces.
La fotógrafa,
efectivamente. Entonces me dijo, oye, que dijo, ostras, no sé si podré ir, porque normalmente, bueno, como dijo el otro día Francesc, tengo una agenda muy liada. Entonces digo, si puedo, digo, ese día estoy en Tarrasa, si salgo antes de donde estoy, me acerco y voy a ver la película. Pero bueno, ya era demasiado tarde, estaban todas las entradas vendidas y no pude entrar, con lo cual me quedé con muchas ganas de ver la película. Pero mi pregunta era esta, por ejemplo, tú llegas allí y dices, bueno, entras, bueno, no sé qué entendéis por ahí, unas herramientas, unas paredes que hay que hacer algo, no lo sé. Y no te decían, por ejemplo, bueno, tú si te dice algo que no te gusta, enfádate. O si te dice algo que te gusta, pues dale las gracias. O no sé, o no te decían ni en qué estado de ánimo tenías que afrontar la secuencia. O tú intenta hacer la pared aunque él no te deje, por ejemplo. Todo salía de vosotros.
No, lo que nos decía Neus es entrada, pasarlo bien, y tú puedes responder a lo que te diga Valero. O sea, no me dice que tienes que decirle esto o tienes que decirlo esto. Tú responde a lo que le tienes, o sea, a lo que harías normalmente.
Tipo documental.
Sí, eso me decía, todo improvisado.
Sí, todo improvisado.
¿Nunca has contado una historia de dónde tenías, es decir, tú eres tal y tienes que ir hacia aquí, es decir, tienes que conseguir conservar el trabajo o tienes que luchar por, no sé, conseguir lo que sea?
Vale, sí, eso sí. O sea, me dice que tú necesitas conseguir este trabajo. O sea, lo tienes que conseguir como sea. Entonces... ella al decirme esto, yo no lo puedo decir a Valero, no le puedo responder con mal o en mi enfado, porque ese trabajo lo necesito. Eso sí que no los decía.
Estem coneixent, gràcies a la participació de Mohamed aquí en el programa, les interioritats una mica de com funciona Neus Ballús, que és una de les grans directores del cinema català. Mohamed Meyali ens està ajudant a entendre-ho, i no sé si havies vist, Mohamed, les altres pel·lícules de Neus també, o t'ha dit que les veiessis, La Plaga i Staff Only. No sé si les has vist per entrenar-te una miqueta, per saber el que ella demana o no, o...
No, ve la segunda, que es el viaje de Marta.
El viaje de Marta.
Que nos invitó a los cines verdes. Esta sí que la vemos.
Molt bé.
Que guai.
Molt bé. Bueno, sí, el que dic, vull dir que estem veient com treballa Neus, i no sé, tinc curiositat també, Mohamed, per saber, perquè clar, el que diem, el cinema t'ha agafat així, no?, una miqueta per banda i has entrat una mica per la porta gran, i però quin cinema t'agrada a tu? Tu ets un espectador de cinema habitual, t'agrada veure pel·lícules, quin tipus de pel·lícules, quina és la teva pel·lícula favorita, així per conèixer-te una miqueta millor.
A ver, para serte sincero, en todo el tiempo que llevo aquí he visto dos películas.
Wow.
O sea, en el cine.
Sí, sí.
He visto la de Iron Man, la primera, y una que es El Diamante de Sangre. Estas dos son las que vi en el cinema.
¿Cuál te gustó más?
Me gustaron las dos, de verdad, pero más me quedé más con la del Diamante de Sangre.
Bueno, porque llega más. Es más.
Sí, llega más al corazón, sí.
Sí, sí.
Doncs nosaltres, la veritat és que ens quedem amb les ganes, Mohamed, de ja tenir-te aquí en el programa un dia, de que vinguis amb el teu fill, amb la teva dona, amb tothom que vulgui que t'acompanyi, per poder parlar amb més tranquil·litat encara i per poder saber d'aquestes interioritats també, de, bueno, perquè per nosaltres, que som gent aficionada i que ens agrada molt tot aquest tema del cinema, doncs és la possibilitat de conèixer una persona que en principi no forma part del cinema, però que ha estat a Locarno, que ha estat a la Gala del Gaudí, que ha guanyat dos premis importants i que ha viscut tota aquesta experiència que a més l'explica amb molta modèstia, no? Amb molta tranquil·litat,
sí, sí.
I bueno, que llavors la veritat és que és un plaer de sentir-te i d'haver-te tingut aquí al programa. Montse, alguna coseta més ja, perquè ens queda un minutet de programa?
Bueno, no, jo, com ha dit Francesc ara, estic encantada que estés aquí. La verdad es que ha sido muy emocionante que pudieras entrar a hablar con nosotros. Aparte de decirle a compañero Felipe, que decirle a la antena que muchas gracias por ayudarme a entender mi sección.
De nada.
De alguna forma, hay alguna pequeña sección de principios de cine, Mohamed, para que lo entiendas. A veces hablo de una sección, sí. Felipe, que bueno, que es un entendido, es un gran maestro, pues me ayuda a entender esa sección mejor. Y quería decirlo.
I es
muy bien, muy bien.
I es documenta molt bé. Així que, bueno, ja acomiadem el programa. Moltíssimes gràcies, com sempre, a la Maria Milara per estar aquí, per gravar-ho tot, per donar sentit al que fem, perquè després fem uns vídeos que normalment no els acaba fent ella, perquè, bueno, és qui ho fa amb més facilitat, a Felipe de la Cruz, per aquesta secció que va tirant.